Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i ara comença el Volta de Full. Benvinguts a la segona temporada de la ràdio després del parèntesis de les vacances d'estiu. I ens posem les piles per continuar amb el nostre dia a dia. Tornem amb la intenció de que la ràdio d'aquí, del poble, sigui el més entretinguda possible i compartir amb tots vosaltres un bocí del vostre temps per gaudir una estoneta en companyia. Comencem, doncs, comença el curs. I ho fem amb dites de setembre en català. Ens endissem al novè mes de l'any, tot i que etimològicament hauria de ser el setè mes. El setembre dona pas a la tornada de la rutina després de les vacances, a l'inici del nou curs escolar i a la tardor. Com tots els mesos, la paremiologia catalana parla de la meteorologia, les tradicions o el camp. He recollit unes 10 dites d'aquest mes, que és mig estival i mig tardoral. I diuen així: al setembre comença l'escola i també la xerinola. Agost i setembre, pocs els entenen. El setembre s'endú els ponts o eixuga les fonts. Del setembre a la tardor torna la calor. Quan plou al setembre, la tardor ve, entra. Al setembre el vi està per vendre. Al setembre les cabres a la serra i el vi a la gerra. Juliol blader, setembre raïmer. Per Sant Gil l'hivern ja és aquí, l'1 de setembre. I per Sant Mateu l'estiu adeu, 29 de setembre. Bé, ara anem al relat, com si diguéssim, no? Anem a veure què succeeix, a veure que amb la bondat que veiem o no veiem. Veiem part del que succeeix, només una part. I no veiem qualsevol part, sinó just aquella que decidim veure. Amb quin criteri escollim el que volem veure? Coneixem el nostre criteri? Quin filtre apliquem quan parem atenció a l'experiència? Soc, de mena, una persona confiada, és a dir, em miro la vida des d'un filtre positiu. Confio d'entrada en les persones. Veig bondat en les persones del meu voltant, en petits detalls, en petites coses que podrien passar desapercebudes si anés més de bòlit o estigués de mal humor. Us heu adonat que quan esteu de mal humor és difícil, per no dir gairebé impossible, trobar aspectes que siguin positius? Tot segueix el mateix bany de color, tot és fosc. Saber de quin humor estic quan em miro el que passa, saber amb quin filtre estic llegint els fets, és important perquè m'ajuda a donar un valor més adequat al que visc. Com molta altra gent, fa temps que he decidit no deixar-me contagiar de la negativitat, de la pluja de missatges tristos que emeten els mitjans de comunicació que troben en el mal, el sofriment i la desgràcia el seu eix central de difusió. No estic dient que donem l'esquena al que passa, sinó que també succeeixen moltes altres coses i que moltes d'aquestes moltes altres coses són expressió de la bondat, la bellesa, la generositat, l'amor i la contribució al bé comú. Existeixen iniciatives prosocials, persones i organitzacions de petita o gran dimensió que treballen i posen el seu temps i recursos per millorar les condicions actuals i fer així la seva contribució a la societat. Les persones escollim on posem l'atenció, si en el que falta o en el que tenim, si en el mal i el sofriment o si en la bondat de les persones. El focus d'atenció el decidim nosaltres. Darrerament m'han succeït un parell de fets que sostenen a corroborar el meu punt de partida. el de ser, de mena, una persona confiada. Un dels fets en qüestió va ser que vaig deixar les claus posades a la moto nova, que té més, menys d'un any. Jo, fent encàrrecs per la ciutat durant 3 hores, i en retornar la moto que em vaig adonar que no les duia a la meva bossa. On deurien ser? Una nota escrita en un petit full de paper em deia que truqués al número de telèfon per recuperar les claus de la moto. Una persona anònima em posa de manifest la qualitat humana que hi ha en el carrer i que no surt a les telenotícies ni a la premsa diària. Moltes persones deurien passar pel costat de la moto que estava aparcada en una zona concorreguda de la ciutat. I entre totes les persones que van passar i van decidir no agafar la moto, una d'elles va decidir, a més, tenir un gest de bondat més elaborat. Va decidir guardar-les per poder donar-me-les més tard. Això és un simple exemple de bondat humana, aquesta que professo, confio i proclamo als quatre vents. Difondre exemples de bondat és un gest d'agraïment per donar valor als petits grans detalls que ens parlen de la gran humanitat que hi ha en el petit gran cor de les persones. Compartir històries com aquesta per contagiar-nos de bones sensacions sobre la qualitat humana és un bon exercici per fer difusió de les coses positives que passen al llarg de la vida, al llarg del dia. Compartir els exemples és una forma d'expansió, una manera de contribuir a fer evident el que passa desapercebut. Si ara us preguntés, què ha succeït de bo en el dia d'avui que ho vulgueu compartir amb les persones del vostre entorn? Sabríeu explicar gaires exemples? Proveu de fer aquest exercici a tall de curiositat i veureu què passa en vosaltres i en les persones a les quals feu partícips. Observeu què passa. Descobriu coses molt interessants de vosaltres i dels altres. No només proveu de fer aquest exercici. Assumiu la responsabilitat de compartir coses bones que us passen, que succeeixen al vostre voltant per així expandir i donar visibilitat als actes de bondat que dia rere dia succeeix. Bé, i després d'aquesta reflexió, anem al racó del poema, poemari. I aquesta vegada es porta el poema de Martí Pol, que defineixen el setembre. Ell ho defineix d'una manera molt, molt seva, no? I diu així. El setembre anuncia la tardor que s'apropa cada dia. Sota un cel d'un blau tendre, la natura ens ensenya a comprendre que l'estiu que s'acaba ha deixat tots els arbres plens de saba per passar la hivernada sense cap por del vent ni la gelada. Com si fos un emblema, pel setembre comença la verema i el pàmpol d'or convida a reforçar, a renovar la força de la vida. Tornarem a l'escola, que ja deu estar trista tota sola, i amb els amics de sempre celebrarem amb joia el setembre. De Miquel, Martí i Pol. I aquí us vull llegir també un altre poema que parla del setembre, que està publicat al llibre per molts anys, que Martí i Pol dedica als seus nets, Marta, Oleguer i Marçal. I diu així. La cadència és més lenta ara que el temps, també alenteix el ritme, i qualsevol mirada té un deix lúcid de nostàlgia. En tants de vents diversos no serà fàcil trobar el lloc just per la tristesa. I tanmateix, la tristesa acompanya melangiosament aquest setembre i en fa un cristall trencadís. Tant de bo que no tornessin mai aquells captars agressius, fastuosos, que amb la seva puixança m'abaltien. Ara em sento sensatament feliç, sensatament instal·lat en un ordre que m'acull sense vulgaritats ni impertinències. Algú dins meu compassa el bategar del desig i del somni, mentre espero senyals, tan volta incerts, a l'horitzó i enyoro el gust d'un cos ofert i càlid. Voluptuosament desfaig camí sense anar enlloc. Jo també setembrejo. Bé, i ara donem la volta en aquest full. La volta en aquest full i anem a la cuina. Anem a la cuina amb receptes. A veure, de primers plats de cuina catalana, perquè les receptes de primers plats de cuina catalana són com molt més complets que simples preparacions culinàries. Molts d'aquests plats tenen arrels ancestrals i s'han transmès de generació en generació. Per això són una part essencial de la identitat catalana i d'un testimoniatge, fins i tot, per alguns, un tresor de riquesa i diversitat en la cuina regional. La seva gran varietat de plats ofereix una finestra als diferents paisatges i climes del territori català. La cuina catalana és cultura. Primers plats típics, com el xató, reuneixen grans grups al seu voltant, el que suposa bastant esperit comunitari. A més, la regió és famosa pel seu enfocament en la innovació gastronòmica, amb una creixent escena de restaurants d'alta cuina que fusionen allò tradicional amb allò contemporani. D'altra banda, la majoria de les receptes de primers plats de cuina catalana es caracteritza per una combinació única d'ingredients frescos i sabors mediterranis. La cuina catalana és coneguda pel seu èmfasi en la qualitat dels ingredients locals, des de l'oli d'oliva, passant pels peixos de la Costa Brava i fins a verdures d'horts de proximitat i fruites. Dels principals plats de la cuina catalana es caracteritza per una rica varietat de primers plats de gran diversitat de sabor. Fan d'aquesta gastronomia una experiència única i emocionant. L'esqueixada, Catalunya és coneguda per produir un dels olis d'oliva més volguts del món, ja que és suau i afruitat. L'oli d'oliva verge extra requina serveix per a cuinar qualsevol mena de plat o per amanir una bona amanida com l'esqueixada. Aquest és un dels plats més emblemàtics i reconeguts de la gastronomia catalunya. Es compon de bacallà esmicolat, pebrots verds italians i pebrots vermells tallats en petits trossos, ceba, olives i tomàquet, que o bé pot ser ratllat o tallat en daus. Depenent de la regió, també es poden afegir llegums secs i en aquest cas es converteix en un plat anomenat empedrat o ous cuits per a donar-li un toc addicional de sabor i textura. Bacallà a la llauna és un ingredient essencial en la cuina catalana. El bacallà és mullat és un dels elements principals en les amanides esmentades anteriorment, però també al forn i amb fines herbes surt un deliciós bacallà a la llauna. Per a preparar-ho, els lloms de bacallà es couen al forn amb oli d'oliva, all i herbes aromàtiques, fins que la pell quedi cruixent. Moltes vegades se serveix també amb mongeta blanca. Aquest plat popular en la costa catalana rep el seu nom del recipient en el qual es preparava, la llauna. Una llauna de llanda que utilitzaven els traginers o pagesos per a poder escalfar aquest plat i mantenir el suc, evitant així que es quedés sec. Mariscos frescos, també a Catalunya, compta amb una extensa costa, la qual cosa la converteix en un lloc ideal per a gaudir de mariscos frescos. Gambes, llagostins, musclos, calamars són ingredients comuns en la cuina costanera catalana. Amb ell es pot preparar una bona fideuà, amb una preparació similar a la paella, però amb fideus en lloc d'arròs. La base és un sofregit de tomàquet, ceba i all, amb fideus de pasta fina. Els canelons. Un dels plats tradicionals més destacats durant la temporada nadalenca a Catalunya són els canelons de Sant Esteve. Aquests canelons es preparen específicament el 26 de desembre. si bé en el passat se solien fer amb les sobres de carns dels dies anteriors, actualment es preparen de manera deliberada a causa de la seva gran estima en totes les famílies. El que fa que els canalons siguin únics és la variada mescla de carns utilitzades per al farciment, que inclou vedella, porc i pollastre. També tenim verdures de temporada, que les verdures suposen un element essencial en la dieta mediterrània. Els horts locals proporcionen una gran varietat de verdures de temporada en la qual es poden fer diversos plats típics catalans. També tenim la deliciosa coca de recapte, especialitat catalana que combina la simplicitat d'una massa de pa pla amb una escalivada, pebrots rostits i albergínies, ceba i anxoves que la cobreixen. A vegades s'afegeixen ingredients extra com a botifarra, tonyina, arencs o sardines. Bé, i ara torno a donar la volta a full. És que m'he comprat la llibreta nova, sabeu, per aquesta nova temporada. I m'agrada això de tombar el full. I ara anem a les faules, no? Les faules d'Isop, que ne té un munt que bueno, jo escolleixo perquè n'he anat llegint i a veure quina més m'agrada perquè s'extreu molta cosa, no? I n'he agafat una que, bueno, unes, no? Unes faules per treballar l'acceptació d'un mateix. I n'hi ha una que és el mico i el camell. I diu així: en una reunió d'animals es va aixecar el mico i va començar a ballar. Amb el seu cos àgil i petit, es va guanyar la simpatia de tots els assistents i va aconseguir molts aplaudiments per la seva destresa. Llavors, el camell, envejós per l'èxit del mico, va voler guanyar-se els mateixos elogis. Es va aixecar pesadament i es va posar a ballar, però ballava tan malament que va obtenir l'efecte contrari i els altres animals varen trobar que feia el ridícul. Tots es varen cansar aviat de l'espectacle i en comptes d'aplaudir-lo, el varen fer fora de males maneres. Què vol dir això? Que buscar la popularitat és la manera més ràpida de perdre amics. I ara n'hi ha un altre que diu que un cérvol que corria per un bosc va topar-se amb un rierol que resseguia el camí. L'aigua d'aquest rierol era tan neta i cristal·lina que reflectia amb gran esplendor la imatge del cérvol, que es va quedar aturat admirant-se. Va posar especial atenció en les seves banyes. Quines banyes més boniques que tinc! Mirar-les, que grans i magnífiques, segur que tothom m'admira. I es va mirar una mica més avall, fins que es va veure les potes, que eren força primes. I quines potes més primes que tinc! No queden gaire bé. Una llàstima que les potes desmereixin un cérvol tan ben plantat com jo. I així continua mirant-se la cornamenta i intentant pensar que no tenia aquelles ridícules potes. De sobte, la veu d'uns caçadors i els seus gossos van arribar a les seves orelles. Ja sabeu que és molt perillós per un cérvol quedar-se bocabadat a qualsevol lloc i sobretot al costat d'un riu o d'un llac, ja que és on són més visibles pels caçadors que allí estan esperant les seves preses, amagats darrere els arbres. El cérvol va girar cua i corrents cap al bosc per tal d'amagar-se. Corre i corre, i cada cop entraven en la part més frondosa on els caçadors no el podien seguir. Ell també tenia grans dificultats per entrar-hi, perquè la seva gran cornamenta era un greu impediment. Quan cregué que el perill havia passat i no sentí més els gossos que el perseguien, s'aturà per descansar, ja que havia corregut fins al límit. I pensar que m'he avergonyit de vosaltres, estimades potetes meves, que m'heu salvat la vida i que estava tan ufanós de la meva magnífica cornamenta que quasi no em deixa amagar els meus perseguidors. I des d'aleshores, el cèrvol no s'atura al llac més que el temps necessari per beure aigua. Es mirava les seves potetes amb alegria i portava la seva cornamenta amb dignitat. Vol dir que és important que no infravalorem les nostres qualitats, per petites i insignificants que ens puguin semblar, ja que a vegades, per sorpresa nostra, aquestes qualitats ens poden ser molt útils a la vida. I aquí n'hi va una altra que és una faula per treballar la convivència, que és el gripau i la rosa. Una vegada hi havia una rosa vermella molt i molt vella. Era la rosa més vella del jardí. No obstant això, s'adonava que la gent la veia des de lluny. Un dia es va adonar que al costat d'ella sempre hi havia un gripau gran i fosc i que era per això que ningú s'acostava a veure-la de prop. Indignada li ordenà al gripau que se n'anés immediatament. El gripau, molt obedient, va dir: "Està bé, si això ho vols." Poc temps després, el gripau passava per on estava la rosa i es va sorprendre en veure-la totalment marcida, sense fulles i sense pètals, i li va preguntar: "Què et passa?" La rosa contestà: "És que des de que te'n vas anar, les formigues m'han menjat dia a dia i mai he pogut tornar a ser igual." El gripau contestà: "Doncs clar, quan jo estava aquí, em menjava aquestes formigues i per això sempre eres la més vella del jardí." Com és d'important que aprenguem a conviure i valorar les persones que ens envolten, ja que aquestes segur que ens aporten alguna cosa. Bé, i ara anem a proverbis africans. He trobat un munt. Jo no sabia que els africans escrivien tants proverbis, i macos, molt macos, i cada qual té el seu significat. Estan molt fets amb els animals, no?, i els caçadors i tot això, però cada frase, cada proverbi, cada refrany és d'un poble diferent o d'Àfrica. A Nigèria, per exemple, diuen que si els cocodrils mengen els seus propis ous, què farien amb la carn d'una granota? Vol dir que no cal esposar-se a patir la crueltat dels malvats. La pluja mulla les taques de lleopard, però no els hi treu. I vol dir que cadascú té la seva pròpia naturalesa immutable. El matrimoni és com un cacauet. Cal trencar la pela per a veure el que hi ha dins. Vol dir que no cal deixar-se portar per les aparences respecte a la vida matrimonial dels altres. Fins que els lleons tinguin els seus propis historiadors, les històries de caça sempre glorificaran el caçador. Vol dir que el punt de vista dels perdedors no és tingut en compte encara que sigui el veritable. Abans de demanar-li roba a un home, mira la roba que ell porta. Vol dir que mira la conducta i forma de vida que d'algú abans d'imitar-lo o demanar-li alguna cosa. El caçador no es frega amb greix i es posa a dormir al costat del foc, que també aquest és de Nigèria també. Una persona experimentada no s'exposa inútilment al perill. A Uganda n'hi ha un que diu que quan dos elefants lluiten és l'herba la que pateix. Vol dir que les renyines dels poderosos fan patir els que tenen a sota. Al Congo n'hi ha un altre que diu: les petjades de les persones que van caminant juntes mai s'esborren. Vol dir que els que van ser amants o amics sempre recordaran mútuament i els efectes dels seus actes perduren. A Yoruba diuen que moltes paraules no omplen un cistell. Vol dir que el que compten són els fets i no la xerrameca. Un de Mambara diu que El que el vell veu per estar assegut no ho percep el jove que està dret. Vol dir que els ancians tenen una visió assossegada i detallada de les coses. També un altre de Mambara diu que no importa quant de temps un tronc passi a l'aigua, mai arribarà a ser cocodril. Vol dir que cada individu té la seva personalitat encara que pretengui ser una altra cosa. La sal no diu de si mateixa que és salada. Vol dir que la gent oculta els seus defectes. L'ull no suporta càrregues, però sap la càrrega que pot suportar el cap. Vol dir que no és necessari experimentar alguna cosa per conèixer-la. Encara que surtis a caçar elefants, no menyspreis el caragol. Vol dir que per molt ambiciosos que siguin els teus projectes, no desprecis els petits guanys. No preguntis al caçador sobre la seva caça si torna amb bolets. Vol dir que cal evitar humiliar la gent. El caçaller és un presoner més. El que fa patir, vol dir que el que fa patir està lligat a la seva pròpia maldat. Un altre dels massais, una frase dels massais és: qui escolta la veu de l'ancià és com un arbre fort, qui es tapa les oïdes és com una branca al vent. Vol dir que és convenient escoltar els consells dels ancians. La pell del lleopard és bonica, però el seu cor, malvat. Vol dir que cal cuidar-se de les aparences. L'amo de la casa sap on goteja la seva teulada. Vol dir que cadascú coneix els defectes i problemes que hi ha a la seva família. Quan el lleó envelleix, fins i tot les mosques l'ataquen. Vol dir que tots s'encarnissen amb el líder caigut. El caçador busca la peça no cerca el caçador. Vol dir que un mateix ha d'esforçar-se per aconseguir allò que li interessa. Una malaltia que es cura no necessita molts endevins. Vol dir que el que és obvi salta a la vista. Si vostè pot caminar, vostè pot ballar. Si vostè pot parlar, vostè pot cantar. Vol dir que sempre es pot anar un pas més enllà amb una mica d'esforç. Les tasques d'un elefant mai són massa pesades per a ell. Aquest és de Zimbabue. Diu que, i això significa que els grans personatges no menyspreen el treball. Un altre de Nigèria és: si un mico està entre els gossos, per què no aprèn a bordar? Vol dir que la naturalesa de cadascú és immutable. Una de Kènia diu que les coses importants queden en el calaix. Vol dir que allò realment important es manté ocult. Molts naixements signifiquen molts enterraments. Vol dir que tot fet positiu presagia un fet negatiu. Una altra de Kènia és: un ase sempre dona les gràcies amb una cosa. Vol dir que hi ha gent que mai aprecia el bé que se li fa. Una persona que es canvia de roba sempre s'amaga mentre s'està canviant. Vol dir, la traïció es forja d'amagat. Aquells que arriben abans al riu troben l'aigua més neta. Vol dir que l'esforç és recompensat. I un home no vaga lluny de s'estar rostint el seu blat de moro. Vol dir, no és prudent allunyar-se de la font d'aliment o riquesa. I per acabar, també, no és bo que les dents renyeixin amb la llengua. Vol dir que els qui depenen els uns dels altres han d'entendre's. El riu que segueix el seu curs sense esperar ser assedegat, sense esperar la ceguedat. Vol dir que el que vol alguna cosa ha de procurar-ho. I no convé aplaudir massa el ballarí, perquè no pot fer un pas en fals. Les excessives lloances condueixen a la mandra i a l'error. I s'admira els carners on falten els toros. La mediocritat és lloada o no, i hi ha excel·lència. Bé, i això és tot per avui. Recordeu que aquest programa es repeteix els diumenges i els dimarts a partir de les 6 de la tarda. També es trobareu a la web de la ràdio, que us recordo que és www.radiofalset.cat. I tan sols em resta donar les gràcies a Manel Sales per continuar al peu del canó i fer que la ràdio, que Ràdio Falset arribi a les vostres llars. Moltes gràcies a tots els que ens heu escoltat i ens retrobem el mes que ve, si voleu. Així és que només us desitjo que passeu molt bon cap de setmana i adeu-siau.